COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribem a 2:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. I hi ha una cosa que possiblement hem d'aixecar les orelles i segurament són molts factors, però que ens ho hem de preguntar. Les agressions amb arma blanca estan pujant d'una manera que és per cridar l'atenció. Un dels darrers casos va ser ahir mateix, a Hospitalet del Llobregat. Un nen de 12 anys va apunyalar amb una arma blanca a una companya de classe en un institut d'Hospitalet. La víctima, doncs, la van traslladar, doncs, a un centre hospitalari en estat lleu, però el cas és que parlem d'una persona que és inimputable en aquest cas, no? Els Mossos van traslladar el cas a la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència, la de Gaia, i es tracta d'un menor de 14 anys i és inimputable. Bé, aquest és un dels casos, un dels molts casos que hi han. Les agressions amb arma blanca s'han disparat a Barcelona i a l'àrea metropolitana. S'han disparat. Si poso sobre la taula dades del 2022, són totes aproximades, tinc aquí uns números concrets, es van registrar un total de 1.823 casos a tot Catalunya. Això va suposar en aquell moment un augment del 44% respecte al 2019, que és l'any que es pren com a referència després de la famosa pandèmia, no? Bé, doncs això continua pujant, continua augmentant aquestes denúncies per agressions per arma blanca, i també ho han fet les denúncies per tenència il·lícita d'armes. D'això en parlarem avui. Tindrem en una estona aquí amb nosaltres a la portaveu del sindicat Safepol, la Imma Viudes, per xerrar sobre el tema. I ja us avenço, és una qüestió multifactorial en aquest cas, però la Imma ens donarà més dades del què i del com. Ja no només sobre aquesta agressió, concretament posava com a exemple l'agressió d'ahir, dilluns, d'aquest nano, sinó l'augment d'agressions per arma blanca, i de pas, doncs, parlarem d'aquests grups, bandes, no sé exactament quin nom posar-li, tampoc m'atreveixo, que van de festa major en festa major, i la va passar a Molins de Rei, per exemple, i no sé si té una relació o no. El cas és que hem d'aixecar les orelles. D'això en parlarem, i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Parlant del temps i de la meteo, fem informació de serveis, perquè avui és un dia d'impàs en aquest cas. Les temperatures esperem que pugin. Una miqueta no seran temperatures estiuenques, però que sí que pujaran. No esperem pluges. Sí que esperem aquesta tarda uns cels ennuvolats. Potser s'escapa algun plugint de cara a ponent, ja cap al Prepirineu, ponent del Prepirineu, doncs aquí, doncs, possiblement s'escapa algun plugint. Les temperatures a l'alça. El tarannà d'aquesta qüestió serà demà, que ja començarà a treure nas les primeres pluges que s'esperen, que siguin ja més contundents de cara a dijous. Però demà, dimecres al matí, ja esperem ja pluges més contundents de cara a ponent, al Prepirineu i Pirineu, que s'estendran, doncs, dimecres tarda, i ja dijous és quan esperem, doncs, que la qüestió sigui més sucosa en qüestions d'aigua, eh? Que falta fa. Moltes persones diuen allò de no, és que fem el tiempo. No, possiblement, tal i com estem en qüestions de sequera, aquest és el bon temps que esperem, sobretot per l'època. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Ahir va ser un dia complicat, avui no sé com ho tenim. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Doncs aquesta hora és tot plegat molt millor, molt més tranquil. També a primera hora ha estat un matí complicat avui, especialment a totes les vies entrant pel Baix Llobregat. Ara ja s'ha normalitzat pràcticament tot i la circulació torna a ser fluida. Pràcticament arreu. Només ens queda un petit tram de lentitud a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i Vallcarca. En sentit Besòs, és a causa d'un vehicle avariat que hi ha hagut, que ja s'ha retirat ràpidament. I, en tot cas, només les obres és el que pot dificultar el trànsit, o puntualment, en alguns casos, encara la boira. En alguns casos, avui, doncs, és present, especialment a trams de l'autovia 2 entre el Bruc i Òdena, a l'autopista P2 entre Vinaixa i Juneda, o també a la Nacional 240, entre Vimbodí i Montblanc. En aquests casos, per tant, molta prudència. És tot de moment. Molt bon dia.
Servei català de trànsit, Eduard Sánchez, moltes gràcies. Please don't stop the music.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I wanna take you away.
jo, això que us parlo ara mateix, l'olor és una característica molt destacada. Vull dir, tenim un olfacte, possiblement quan nascuts és el primer sentit que desenvolupem, l'olor. Associem les olors d'experiències, persones, llocs, i hi ha gent molt sensible amb tot això, sobretot a les males olors, que aquí igual tots som una mica sensibles, unes persones més que d'altres, i aquests fins i tot poden convertir-se en un problema de salut pública. A què fa olor una ciutat frenètica i emblemàtica com Barcelona? Doncs en funció del barri que estiguis. Segons un estudi realitzat per l'empresa Odornet l'any 2010 per La Vanguardia, les olors que més predominen a la ciutat comtal són les de trànsit, seria tubs d'escapament, suposo, menjar... És veritat que a certes hores, en funció de què, sents a kebab o a brasa, i clavegueram. Aquesta possiblement és la que més fot de totes, no? Avui parlarem de pudors provocades pel clavegueram a Barcelona i malauradament que això se sent cada cop més a més barris. Bon dia, Andrea Gavarró, com estàs? Benvinguda.
Hola, bon dia, molt bé, i tu?
Bé, jo m'he encantat, com sempre. Més si tens aquí per explicar-nos aquestes coses. Bé, no és que sigui el tema dels meus somnis,
no.
Parlar de porqueria de clavegueram, però...
No, tampoc, però s'han de parlar d'aquestes coses,
però,
no?
És un què, i sobretot suposo que agreujat amb la sequera aquestes olors encara surten més. Què passa amb el clavegueram de Barcelona, Andrea?
Doncs mira, fa més de 10 anys que veïns de diferents barris de Barcelona, com el del Poblenou, es queixen d'una situació que no millora. Veïns del Fòrum també s'han queixat reiteradament de les males olors i la contaminació, sent un dels barris amb l'índex de contaminació més elevat de la ciutat. En aquesta zona, considerada el traster històric de l'àrea metropolitana, es troba l'estació depuradora d'aigües residuals, la incineradora, les centrals tèrmiques i camins que rebutgen els residus urbans. D'altra banda, ciutadans del Poblenou també s'han queixat diverses vegades al consistori de les males olors de les clavegueres. La primera vegada va ser el 2008, que ja queda lluny, imagina't, i seguim amb aquestes queixes, no? Quan un veí va enviar una queixa a l'Ajuntament. El 2021, tot i això, l'AMB va aprovar un projecte per desodorar l'aire, amb una inversió de 7,4 milions d'euros finançada per l'Agència Catalana de l'Aigua, que està previst que aquest projecte acabi a finals d'aquest any per desodorar l'aire, no? Fer que sentim una olor més agradable, que diem.
De fet, suposo, tinc entès que el consistori també ha tingut unes quantes reunions amb els veïns.
Sí, però tot i això no es veu com a suficient, perquè segons les opinions dels veïns no acaba de tenir un efecte, no? És a dir, hi ha reunions, però potser hi ha mesures, però no són del tot eficaces, no? Els ciutadans han optat per altres alternatives, manifestant que les males olors que hi ha a la ciutat necessiten ser pal·liades, i hi ha una aplicació que s'ha fet que es diu Odor Collect, que recopila les dades sobre les olors. La intenció d'aquestes dades és posteriorment que es recullin totes, no?, i es portin a l'Ajuntament i es trobin solucions davant d'aquestes males olors, no? Perquè al final les olors són el resultat de combinacions de molècules, no?, però tot i que no siguin tòxiques, són irritants. Molts cops poden causar trastorns físics i psicològics a la població exposada, sobretot si ets molt sensible o si estàs molt exposat, perquè al final jo, per exemple, tinc la sort que no em passa, però a mi no m'agradaria dormir amb olor a claveguera
tot el dia. T'ho imagines? Estar 24 hores olorant a clavegueram, doncs no és una qüestió gaire agradable.
No, gens.
I és fàcil suposar que té unes afectacions directes per la salut.
Es diu contaminació odorífera. De fet, quan una olor és tan intensa que s'arriba a colar dins dels habitatges, pot tenir un impacte a la vida íntima de les persones depenent del seu nivell de sensibilitat olfactòria, no? Els ciutadans amb olfactes poc tolerants poden arribar a sofrir símptomes d'estrès, com mal de cap, insomni, similar al que ocorre amb problemes de soroll. És a dir, que no estem parlant d'un problema petit, que diguem.
No, i si parlem d'aquestes qüestions... I a més, suposo que la sequera també ajuda a tot això, sobretot per netejar el clavegueram, tot això es va podrint allà. Bé, és igual, no és gaire agradable, i suposo que amb la persona que parlarem ara tampoc ho passen bé, no? També, malauradament, hem parlat concretament, hem posat el focus al Poblenou, però malauradament, per moltes circumstàncies, no és l'únic barri que està sentint aquestes olors a clavegueram. Tenim al telèfon dels membres de l'Associació de Veïns del Poblenou, veïns i veïnes del Poblenou, el senyor Joan Maria Soler, ara ho he dit bé, Joan Maria Soler. Joan Maria, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Joan Maria. Bé, quina és la situació conforme a olors al barri?
Bé, aquest és un problema endèmic en el barri. Bueno, de sempre ja mal vivim, perquè és un conviure molt de molt malestar, amb aquesta realitat que es dona a molts intents del barri.
És una qüestió industrial, una qüestió de clavegueram, una qüestió una mica de tot?
Bé, bàsicament és el tema del clavegueram, perquè en el barri del Poble Nou, per la seva horitzontalitat, les clavegueres tenen molt poca inclinació. I llavors el que resulta és que s'acumulen restes que no circulen degudament i això ens acaben podrint-se i fent mal o no.
Clar. En tot cas, clar, és, com tu explicaves, Joan Maria, és un mal endèmic. S'ha fet alguna cosa per intentar solucionar-ho d'alguna manera? No sé, l'Ajuntament o... Perquè, clar, que això significa una obra, significa obrir, significa moltes coses, suposo.
Sí, sí, però clar que s'hi pot fer. El que es tracta és tindre les clavegueres en condicions. Moltes d'elles són ja molt antigues i s'han d'anar reparant. Nosaltres sabem que l'Ajuntament ha estat fent alguna actuació al respecte, però ens sembla que és insuficient, perquè és un problema que, com deia al principi, és tan endèmic que cal tindre una política continuada de... inspecció i de revisió. A vegades no només és perquè estiguin en mal estat les clavegueres, sinó perquè s'acumula per les raons que abans explicava, i llavors això s'ha d'anar inspeccionant i revertir-ho en seguida que es noti, no? El tema és de que darrerament està pujant les males olors. I jo crec, pensem que és un també degut al tema del canvi climàtic i a la sequera i que ha fet pel tant poc.
Això t'anava a preguntar, que segurament igual la manca de pluges que estem tenint, això facilita que els residus es quedin allà i es podreixin, no?
Sí, sí, això ho facilita, i de fet és un problema que, com bé també indicaves al començament, no és només del Poble Nou, sinó que s'està expandint en altres barris de la ciutat degut a això, la manca de pluges. Ara, això no vol dir que no s'hi pugui fer res, és més, el que cal fer durant aquesta situació és que hi hagi un programa de manera continuada de revisió i inspecció de l'estat de les clavegueres.
Josep Maria, i clar, abans parlava també de les qüestions de salubritat i com pot afectar les males olors, no? En aquest cas, no sé si poden ser casos extrems o no, que poden ser el mal de cap, la irritació d'ulls, les nàusees, els vòmits, aquest malestar. No sé si coneixes algú al barri que pugui tenir aquesta sintomatologia o estem a un peu de tenir-la.
Bé, el tema és que, evidentment, provoquen un malestar, però no és això el més greu. El més greu és que, a part de que aquestes pudors siguin molt molestes, doncs el problema és que això és un símptoma de que hi ha uns focus insans en el subsol i que poden crear infeccions, etc. És un tema de salut pública, i que, per tant, clar, tindre el subsol amb aquest estat no és la millor manera per tindre una ciutat sana, no? I és un tema de sanitat, al fi i al cap, i per això és tan important, que faci pudor és molest i, evidentment, és el que es nota així a primera vista, no? Però el que s'ha fet és una ciutat i uns carrers que no tenen la qualitat sanitària que hauríem de tenir.
I ja per acabar, Joan Maria, una pregunta a títol de curiositat. Detecteu quan fa més pudor i quan fa menys pudor? És a dir, abans parlàvem de la pluja, de la sequera, no sé si quan plou fa menys pudor o en quina situació fa més pudor.
Bé, com et deia, el fet de que hi hagi el canvi climàtic, doncs, plogui, doncs, tampoc, doncs, això influeix de manera directa. però relacionada amb, a vegades quan plou no vol dir que es netegi, sinó que també es remou aquests focus que hi ha, i llavors es desprenen més pudor. Però és una conseqüència de que abans no ha estat plovent i s'ha estat acumulant. És a dir, que a vegades el fet que pot ploure una mica i llavors pot fer més pudor, però és per això, perquè es remou i llavors apareix amb més intensitat.
Doncs, senyor Joan Maria Soler, de l'Associació de Veïns i Veïnes del Poble Nou, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i explicar-nos, fer-nos una fotografia de la situació. Molt amable.
A vosaltres, gràcies per deixar-nos explicar aquest problema que tenim.
Ha estat un plaer. I és que és un que és... no sé si en algun moment heu sentit aquesta pudor a clavegaram, el fet que és com és i les afectacions per la salut que té. Doncs és un problema, i ens ho ha explicat molt bé, per la situació i per l'estructura del clavegaram del Poble Nou. Aquesta és horitzontal en aquest cas, i és difícil que marxi tota la porqueria, i la sequera doncs agreuja. De seguida parlarem del que comentàvem al principi, de l'augment de denúncies i agressions amb arma blanca. La darrera, ahir mateix, d'un nano de 12 anys a un institut a l'Hospitalet. Afortunadament, doncs, va ser una... la víctima doncs, va ser una agressió lleu, ferides greus, però ja no és el fet d'estar sobreagraït, sinó la situació en aquest cas, i és on hem de posar el foc i aixecar les orelles. D'això en parlarem amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Sapfepol de Mossos d'Esquadra. Com estàs, Imma? Benvinguda.
Hola, bon dia.
De seguida parlem amb ella, aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, segurament portes molts anys lluitant contra el sobrepès i potser també escoltant els consells de la doctora Carmen Torrejón d'Estarbene, del Centre Mèdic Estètic Estarbene. Per què encara no has pres aquesta decisió d'informar-te? Doncs anima't, demana una visita informativa personalment amb ella. Pregunta-li tot el que vulguis, qualsevol dubte. Posa't en mans de bons professionals. Mira, la visita, la primera visita informativa, no té cap cost per tu. Truca al 93 414 3631. 93 414 3631. Va, t'estan esperant.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa, infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre. Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expo, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Bueno, no sé cómo contestas tú al teléfono, que es lo primero que dices. ¿Quizá esto?
Sí.
Yo creo que la mayoría descolgamos y decimos ese sí, ¿verdad? ¿No? Sí, sí. Bueno, pues ojo, porque con este monosílabo, los estafadores, los ciberdelincuentes pueden conseguir estafarnos grabando nuestro sí. Lo utilizan luego para autorizar transacciones bancarias.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Y gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después retrasaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Así es como acosan barcos y patrulleras gibraltareñas a pescadores españoles.
He estado pescando con gente de la línea de la Concepción.
Sino también cómo te afecta.
Oye, ¿cómo se está dando la pesca estos días?
Pues mira, ayer nos dieron un corte en la red.
¿Quién os cortó la red?
Pues seguramente, como es la zona de Gibraltar, pues embarcaciones recreativas de
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
No me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan. Me dicen de siempre amor.
Recordaré les dades que tenia aquí sobre de l'any passat. Per exemple, es van registrar un total de 1.823 casos en tot Catalunya d'agressions amb arma blanca. Conforme a comparatives, la comparativa més que es fa en aquests casos és l'any 2019, per qüestions de la pandèmia i tot allò, no? Doncs van augmentar, com respecte a aquest any, el 2019, un 44%. Ara, en el 2023, estem tres quarts del mateix. De fet, el darrer cas va ser ahir mateix, que un nen de 12 anys a un institut hospitalet va fer una agressió contra una companya, un nen de 12 anys, amb una arma blanca. Afortunadament, doncs, la companya la van traslladar a l'hospital, van ser només ferides lleus. Però ja no és una qüestió ja d'això, sinó és una qüestió d'aixecar les orelles sobre el que està passant. Imma Viudés, com estàs? Benvinguda.
Hola, bon dia.
Què està passant? Per què està en aquest augment de... Ja només de les agressions amb arma blanca, sinó també la de les denúncies per tenir-se il·lícita d'armes.
Sí, efectivament, ja fa temps que ho estem denunciant, que ja una major presència d'armes blanques arreu del territori català, a més. No és una qüestió puntual de Barcelona, de ciutat, sinó que ho estem veient arreu del territori. I no només d'armes blanques, també hi ha un augment global de l'agressivitat, ho estem veient aquests dies. L'últim incident ha estat ara, que no ha estat amb armes blanques, que és una altra qüestió, però que també la podem lligar, que és els últims festes majors que ha hagut a Sant Feliu, que sembla ser que el mateix grup estar a Molins reproduït l'esquema de barallar-se entre ells per generar tensió, començar-se a llançar ampolles de vidre, que al final té el mateix efecte que una arma blanca, sí. I aprofito per agafar i saquear el comerç que tinc, no?, que ja tinc
al costat,
camp, no?, perquè pensa que tot això està organitzadíssim, està superorquestrat, igual que ho estava Molins, no? Doncs ens trobem amb aquests incidents al carrer. I evidentment, això li hem de fer front. El que no podem és, com s'ha assenyalat en algun mitjà de comunicació, que hi ha una certa normalitat. Encara no podem parlar de normalitat. Catalunya té un problema en aquest sentit. Amb les armes blanques, que sí que s'està fent front des d'altres vessants, com el Pla d'Aga, no?, que és un pla de filtratge d'aquestes armes al carrer, però també de l'augment de la violència, de la normalització d'aquesta violència, i això també ho hem de lligar amb la manca d'autoritat, no?, que aquesta pèrdua d'autoritat que estem patint els cossos, les forces i cossos de seguretat
seria
de tot Catalunya.
Seria un factor multifactorial, en aquest, una
sí,
qüestió
sí.
Multifactorial. I vosaltres, el cos de Mossos, quines eines teniu per lluitar contra tot això?
Doncs mira, pel que fa als desordres públics, en aquest cas, sí que és cert que es va intentar fer un reforç a Sant Feliu, no? Allà va anar tothom, vull dir, va anar a la Canina, vam tenir drons, va anar a la Brigada Mòbil, un fet. Tot això és inusual, no era habitual que en el context d'una festa major, en aquest escenari, tinguéssim tota aquesta gent desplegada, no? Tot i així, ja vas veure que els incidents van ocórrer igual. Però sí que tenim el problema del dia a dia, els nostres companys i companyes, que ja no són desordres públics, sinó el dia a dia amb el patrullatge ordinari, ens estem trobant que la gent és molt violenta, en molts casos, no? I per evitar aquest cos a cos amb el que tenim davant, que es posa molt violent, no tenim eines intermèdies, diguéssim. Nosaltres tenim una defensa i tenim un arma de foc, però en canvi doncs, hi ha situacions amb les quals, per exemple, un vigilant de seguretat amb un tren de Rodalies doncs, va amb un spray, sí, de gel, que està autoritzat pel Departament d'Interior, però en canvi nosaltres doncs, no el podem portar perquè, doncs, segons ens manifesten, doncs no hi ha aquesta voluntat de que nosaltres, el company o companya que està a seguretat ciutadana, pugui dur aquest esprai. O, per exemple, la Taser, no? La Taser només la porten els comandaments...
És una d'aquestes grans reivindicacions i polèmiques, la Taser. Taser sí, Taser no...
Clar, és que ens estem trobant que el context d'ara actual no és el context de fa 10 anys. El
carrer,
l'escenari
ha
canviat.
Ha pujat molt les agressivitats.
Hi ha situacions, hi ha imatges que no ens agraden, però és que ja no només per nosaltres, sinó també per la persona que tenim davant, eh? Que pot ser un problema que es soluciona amb unes eines intermèdies i que evitaria veure imatges o evitaria situacions que després hem de lamentar. I això, doncs, ho estem demanant des de fa molt de temps, igual que estem demanant també pels companys càmeres unipersonals, perquè situacions que ens trobem al carrer, doncs, molt violentes, que després doncs, ens puguem defensar de segons quines denúncies o inclús protegir la persona. No?
Clar, hi ha una cosa d'això que estaves comentant. Per què els vigilants poden tenir aquest tipus d'esprai que estaves explicant, el de gel, i vosaltres no? Quina diferència hi ha?
Nosaltres això ho vam reclamar a l'últim Consell de la Policia i se'ns va donar la resposta negativa. Se'ns va dir doncs, que no es creia necessari que nosaltres portéssim aquestes eines. Llavors, nosaltres no entenem com amb el context que tenim davant encara no portem, perquè et dic, evitarien molts cops el cos a cos, no? Acabar a terra amb una persona. A vegades tothom ha vist últimament imatges doncs, que no agraden, no? I a més és que algú prendrà mal. Llavors, és una eina que d'alguna manera evitaria segons quines situacions i nosaltres ja et dic, les estem reclamant pel dia a dia, pel patrullatge ordinari, pels companys de seguretat ciutadana, que són els que més pateixen a vegades en el dia a dia doncs, aquestes situacions.
Recordo fa uns mesos, quan vas venir aquí, parlaven també de les armes blanques, sobretot després d'uns aldarulls que hi va haver a les discoteques.
Sí,
a la discoteca
sí,
va haver
sí.
Un aldarull d'aquests importants i això va crear una alarma social important. Fins i tot parlaven de detector de metalls.
Sí.
Arribarem a això?
Bueno,
com controles
casos,
tu que alguna persona tingui una arma blanca quan entra a un institut o quan entra a una discoteca?
Clar, aquí el que hem de fer és reeducar la població i veure què és el que està passant. Ja no entrem només amb la vessant policial. Jo et puc explicar la situació que tenim nosaltres, però evidentment aquí hi haurà actors socials, polítics, o sigui, la ciutadania en general, ens haurem de plantejar, haurem de fer front a aquest debat, no? Què està passant? Per què ens estem trobant que la gent troba normal... No tothom surt amb una arma blanca, només faltaria, no? Però amb aquests entorns d'oci, sobretot, malauradament, i d'oci nocturn, no? Estem normalitzant el fet del por si acaso, no? A vegades hi ha gent doncs, que surt amb una arma blanca al carrer. Llavors, evidentment, això ens hem de replantejar, hem de ser valents i obrir aquest debat, no? Què està passant? Per què ens estem trobant amb aquesta situació? Perquè al final no només ho patim nosaltres, ho pateix també, evidentment, la ciutadania en general i jo crec que als pares i mares que ens estan escoltant doncs, no li fa gràcia doncs, trobar-se que els seus fills poden patir lesions en aquest sentit.
Suposo que, com tota la vida, la base sempre és l'educació, però... És només educació el que calarà mateix?
No, també ens hauríem de replantejar doncs si hem de revisar el Codi Penal, endurir penes per portar arma blanca, no? Perquè potser surt molt barat, en aquest sentit, doncs sortim una arma blanca al carrer. Potser hauríem d'endurir el Codi Penal de manera doncs, que la gent s'ho repensi dues vegades, no? Igual que l'agressió als policies. No pot ser que estiguem normalitzant imatges, no? Doncs veure gent doncs, que ens llença segons quins tipus d'objectes o que es puja a una furgona policial. Evidentment, si ens perden el respecte en aquest sentit, doncs ho perdem tot.
Perquè ara mateix, per exemple, els aldarulls de Molins, per exemple, aquests bandes que anaven a les festes majors, o si trobes algú amb una arma blanca, clar, jo puc portar un ganivet, però no és il·legal. Fins o jo sé.
No, i dependrà el ganivet que portis, com el portis i en quin context
en quin
el
context.
Portis.
Llavors, si en un context determinat m'agafen amb una arma blanca, quina pena hi ha? Hi ha alguna qüestió? Què pot fer el cos de Mossos en
clar,
aquest cas?
Clar, és que pot ser des d'una sanció administrativa o pot acabar amb una detenció segons quin context sigui, no? Si jo tinc intenció de fer servir aquesta arma, vull agredir una persona. Tot dependrà del context en el qual t'hi trobis. Aquí, doncs, evidentment, els policies hem de fer la nostra feina en funció del que ens trobem. El que sí que hem d'exigir és protecció per poder treballar en condicions, que hem de, torno a insistir, el context d'ara no és el mateix que fa 10 anys i és que patirem, algun dia prendrem mal, no?
Hi ha una pregunta ja relacionada amb tot això, no? Ja des del punt de vista del cos policial, i és que quan veus que fas la teva feina, que detens una persona per unes determinades circumstàncies i enllaçat amb el Codi Penal, no? I després surt per la porta... moralment, com afecta això?
Clar, genera molta frustració, molta amb els companys i companyes, i no només això, també amb investigacions no?, que ens trobem a vegades, o gent doncs, que després d'haver... gent multireincident, tot i que sí que ha canviat el codi penal en aquest aspecte, no? Ens hem trobat en situacions molt frustrants al carrer. Però, evidentment, per això també el que necessitem és que hi hagi un plantejament de condemna ferma, que canviem el missatge de que totes aquestes persones que fan aquest tipus d'agressions, que no els hi surti gratis, que no surti gratis agredir un policia, que no surti gratis doncs, acabar una festa major a hòstia límpia sí. I rebentant concessionaris de cotxes o cremant contenidors. Si enviem el missatge que tot això no té una repercussió legal i penal, evidentment ho seguirem veient repetit cada cop doncs, d'una manera més agravada. No?
Doncs Imma Viudes, portador del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Escolta'm, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Saps de què parlarem ara? De rescats. De rescats. Uh-huh. Perquè possiblement, i també lligat amb l'educació, a l'educació, hi ha persones que surten a la muntanya sí. I no miren la previsió meteorològica, van sense un equipament adequat, i això que significa que si la cosa es gira, és necessària la intervenció del cos de bombers per rescats, o del cos de rescat d'alta muntanya per treure'ls. Fins i tot s'arriba ja a aplicar sancions quan es comprova que les persones que surten doncs, ho fan de forma imprudent. D'això en parlarem. Imma, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
I d'aquest tema en parlarem amb la Mar Puerto. Mar, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Molt bé.
Preparada per parlar d'aquestes sancions i d'aquests rescats?
Preparada.
Doncs de seguida en parlem aquí a Rere, Cope Catalunya i Andorra. Però abans, si em permeteu, parlem de menjar. No és que aquests temes em donin gana de menjar, però sí, és un bon consell en aquestes hores doncs, per buscar menjar. Si ets un enamorat de l'autèntica cuina italiana, tenim el lloc ideal per tu. Los Italianos, que és la botiga amb productes originals italians. Trobaràs plats preparats, pasta al tall, formatges i molt més per viatjar a Itàlia amb cada tassa. Així que visita la botiga Los Italianos al carrer Amigó 38, o al carrer Les Corts 5, o bé pots fer la teva comanda digitalment a través de la web. La web està tot, eh? Lositalianos.com. Lositalianos.com. Enamorats del menjar italià, és el vostre moment. I de seguida parlem de rescats i d'imprudències, també lligat amb l'educació, aquí a Herrera, Cope Catalunya i Andorra.
Arnold Schwarzenegger. Acción. Acción. Y más acción. En dos de sus mejores papeles. Eraser y Terminator. Dos de Schwarzenegger. El sábado a las 10:30 de la noche en 13.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Porque un precio solo no es suficiente, descubre que detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Detrás del 15% de descuento en lavadoras y secadoras tienes la tecnoventaja de la financiación.
O la de envío gratis.
Detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Oferta válida hasta el 26 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones en tienda web o app.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Els rescats de muntanya s'han intensificat en els darrers anys, sobretot després de la pandèmia. I és que sempre hem de parlar de la pandèmia. Sembla que sigui la gran frontera de la nostra vida, no?, contemporània. Doncs, malauradament, és així, no? Bé, també coincideix que, clar, acaba la pandèmia i surt aquelles ganes de sortir a la natura, ganes de sortir al carrer. Doncs, coincidem amb això, amb aquest increment d'excursionistes a espais naturals, doncs augmenten doncs, aquests rescats de muntanya. Clar, però és que aquest creixement d'aquestes xifres va començar abans. Les dades es registren des de l'any 2000, o sigui, ja fa 23 anyets, i des d'aleshores s'han multiplicat per 5. Per 5, és a dir, 5 vegades més irresponsables, a vegades, o amb menys previsió. No vull dir irresponsable, però sí amb menys previsió. Marc Puerto, com va això i de què xifres estem parlant?
Doncs la xifra va començar a doblar-se a partir de l'any 2011 i va créixer fins a arribar als 1.221 l'any passat. Per tant, com deia, s'ha multiplicat per 5 en 22-23 anys, sovint provocats, això sí, per imprudències dels propis excursionistes. Ens ho explicava el Quim Pons, de la Federació d'Entitats d'Excursionistes de Catalunya.
El número més gran de rescats està en època, ara, precisament a la tardor, en època de bolets i boletaires que surten a fer muntanya i que es despisten i es perden i poder estar a 100 metres del lloc on havien d'anar. Per tant, que serveixi com a exemple això, no? Vull dir que no és tot el rescat que ens pensem d'alta muntanya, de gent que en sap, de gent que surt a fer muntanya i que li pot passar un accident, com dèiem, sinó que la majoria d'incidències, molts cops, són per coses que segurament ni pensem, eh? Per gent que s'ha deixat l'aigua, per gent que s'ha perdut, per voladeires que es despisten...
Clar, vale, entenc això, perquè a mi a vegades m'ha passat això, que estàs a la muntanya i et pots despistar fàcilment, però no he fet cap imprevisió, senzillament m'he despistat en aquest cas. Quan parlem d'impudències, quan parlem d'un rescat, d'aquesta necessitat, quan parlem que la responsabilitat cau a la mateixa persona, en quina situació és això?
Clar, tot depèn del que es considera o no una negligència com a tal, i per aquests casos, en principi, doncs, abans ho comentaves, es va informar que es cobraria una taxa, que es posarien moltes sancions, no? Tot i que en aquest cas, tal com explica l'expert, s'han imposat en molt poques ocasions.
S'han posat molt poques multes, la veritat. Jo que sàpiga, em sembla que són 6 o 7 des que va començar tot això i d'imprudències flagrants. No s'ha determinat exactament, o sí que s'ha determinat, però és molt ampli el fet que és una negligència o que és una imprudència.
Ja, ja, ja.
Per exemple, i us poso un exemple perquè ho entengueu, eh? Hi ha un rescat molt famós, no sé si el recordeu, a la zona de Malniu, que al final van trobar els excursionistes a la direcció francesa cap a Porter, i van sortir al refugi, i la guarda del refugi amb el Nibos i va dir, escolta, no sortiu, que fa mal temps, i no és un dia per sortir. I ells van dir que, bueno, eren excursionistes experts i van decidir sortir, però hi havia una boira molt espessa i es van perdre. Llavors, una guarda d'un refugi no és una persona autoritzada, per, en principi, és una veu molt autoritzada, però no una persona autoritzada, si m'entén, si no és els Mossos, o no és bombers, o no és una autoritat, que pugui dir si pot ser o no pot ser aquella ruta. Per tant, això és una negligència o no és una negligència?
Home, en aquest cas podríem parlar de negligència, perquè molt experts no serien aquests excursionistes quan no van fer cas a aquestes situacions climatològiques,
no? Es veu que anaven equipats, anaven preparats, però clar, al final jo també crec que es tracta d'una negligència, perquè encara que no t'ho digui un mosso d'esquadra, no?, un policia o el que sigui, al final t'ho diu una persona experta en muntanya, i en aquest cas jo ho consideraria com a negligència, però clar, al final es tracta de límits que no queden del tot clars, com bé explica el Quim Pons, i pels quals doncs, cal ser-ne conscients. Les recomanacions més bàsiques, podríem dir, que són
quines serien, aquestes
consultar la previsió meteorològica, portar roba necessària per a tot tipus de temps i de climes, perquè el de la muntanya sempre pot variar el clima, portar també el telèfon mòbil amb bateria carregada i sistema d'il·luminació per si se'ns fa tard i doncs, es fa de nit. Així com també portar aigua, per exemple, i aliments per les hores que podem estar allà o pels imprevistos que poden sorgir. Clar, el tema...
També va en funció de la ruta que facis. Clar. Això que m'estàs explicant, estem parlant d'una ruta ja...
Important.
D'unes quantes hores, en aquest cas, si vas a fer un passeig per la muntanya...
Però diuen
possiblement
que...
No, calen coses, però no tant.
Sí, però diuen que tot i així cal anar preparats pel que pugui
sempre
passar, perquè et pots perdre, et pots desorientar, i al final aquests rescats són els més típics, els més freqüents.
Pots caure, poden passar moltes coses.
Mil coses. Llavors, és això, i lesions... Sancions, poques, lesions, doncs...
Moltes, en aquest cas.
En aquest cas. Com, per exemple, això.
Una tossada de peu.
Tossada de peu, molt típica.
T'agrada anar a la muntanya?
Sí, a mi sí.
Ets boletaire? T'agrada anar a buscar bolets?
No massa.
No massa.
Perquè no entenc, també.
Ah, perquè no els coneixes.
També t'he de dir.
Home, no, les pluges no... Ara, si aquests dies plou, possiblement, igual tenim l'oportunitat de que surtin bolets en un parell de setmanetes, però la muntanya està molt seca ara mateix.
Si entenguis de bolets, sí que m'agradaria.
Home, aquesta és un altre què, eh? Perquè, mira, hi ha una paraula que possible, no sé si estarà d'acord amb mi, ànsies seria una paraula que a vegades ens aplicaria molt. Tenir l'ànsia de fer aquesta ruta que parlàvem abans, o de buscar bolets... Bé, a vegades les ànsies no són males, són males conselleres en aquest cas, eh? Marc Puerto, moltes gràcies.
Gràcies.
Que tinguis un bon dia.
Igualment.
M'agrada que siguis muntanyera, eh? Que t'agradi la muntanya. Bé, estem a punt d'arribar a la una del migdia. Recordeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a recuperar i escoltar a la web de la casa cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñez. Fins una estoneta.